La tecnologia social i útil. Tecnoesfera. Marta Palencia.
Benvinguts, benvingudes, habitants de la Tecnosfera. Què tal, tot bé? Ja hem passat Setmana Santa, ja estem més ubicats pròpiament a la primavera. Bé, una primavera una mica estranya, tot val a dir. Però ja ho diuen, a l'abril, aguas mil, si més no és una dita castellana. Nosaltres, com sempre et dic, estem molt contents de poder compartir aquesta gairebé horeta de ràdio, una horeta de ràdio per Cadena Ser Catalunya i Andorra, que posteriorment es converteix en una horeta de bon podcast. Podcast que sempre et pots descarregar allà on siguis i facis el que facis. Avui tenim un programa, com sempre, replert de bons continguts i de bons col·laboradors, que són els que ens acompanyen a la Tecnosfera. Però el que primer m'agrada fer és compartir amb tu una cita. Avui, fixa't, és de Tim O'Reilly, que és un autor irlandès i és un dels màxims impulsors a favor del software lliure i del codi obert. És un dels pares del concepte de Web 2.0 i que deia el següent. El que és realment bo de Twitter és la seva arquitectura de visibilitat. L'email és invisible a menys que li enviïs algú directament. Amb Twitter pots seguir a qualsevol sense necessitat de que et doni el seu permís. Tot això és el que tindrem a la Tecnosfera d'avui.
Sumari.
Avui el que farem és fer un repàs evident de les notícies tecnològiques, això no ens ho saltem mai, i també volem establir el contacte puntual amb el Dani. Sí, la veritat és que quan no el truquem, allà a Suècia, el trobem a faltar. Avui m'ha dit, Marta, avui parlarem de l'ús de les xarxes socials a Suècia, però això serà d'aquí una estoneta. També t'haig d'avançar que el tema central d'avui a la Tecnosfera serà l'ús de les noves tecnologies en l'àmbit de la medicina i cirurgia estètica. De ben segur que també serà un tema apassionant, però a més rebrem els altres col·laboradors nostres. La Raquel Díaz, avui doncs ve carregada, com sempre, de gadgets curiosos. Et quedes amb nosaltres, oi?
Tecnosfera, la tecnologia social i útil. Actualitat.
I arrenquem la Tecnosfera d'avui fent un repàs de les notícies tecnològiques que més ens han cridat l'atenció. Apple, juntament amb 5 editorials, han rebut una querella presentada per les autoritats antimonopoli dels Estats Units per una suposada aliança per pujar els preus dels seus llibres digitals quan van treure al mercat la primera versió de la tableta iPad. Per altra banda, Amazon ha declarat que vol tornar a posar a la venda els seus llibres a un preu inferior a $10, el mateix preu que tenien l'any 2007, quan van posar a la venda el seu lector de llibres Kindle. Després de nombroses pressions internacionals, Rússia vol posar fi a la permissivitat que hi ha al seu país davant la pirateria i aprovarà noves lleis on es culparà els proveïdors d'internet de les descàrregues il·legals dels seus clients, amb penes que pugen fins a 6 anys de presó. Una companyia britànica ha dissenyat un seient de seguretat intel·ligent per nens, fabricat en Kevlar, Kevlar és un material poliamida sintetitzada, on és capaç de recobrir el nen amb un airbag antiincendi en cas de col·lisió, però a més envia coordenades GPS als canals d'emergència de forma automàtica perquè el nen pugui ser rescatat. Segons la propera reforma del Codi Penal en la que està treballant l'actual govern espanyol, quedarà tipificat com a delicte convocar revoltes mitjançant internet, amb una pena mínima de 2 anys. A més, hem de destacar que la resistència passiva, és a dir, sentar-se al terra o negar-se a moure's en senyal de protesta, també serà sancionat. Segons un estudi portat a terme a l'Estat espanyol sobre l'ús de les xarxes socials, Twitter és la xarxa amb el major creixement d'usuaris, passant del 14 al 32% en només un any, tot i que Facebook continua estant en la primera posició, seguida de 20. El Museu del Louvre, a París, ha anunciat que reemplaçarà les seves audioguies per consoles Nintendo 3DS, aportant informació sobre les obres exposades, però utilitzant la pantalla en 3 dimensions. Ara és possible tenir tota la Wikipedia dins del nostre ordinador, i és que s'ha posat en circulació un document, mitjançant la xarxa Torrent, amb tots els articles de la coneguda enciclopèdia col·laborativa, amb una capacitat de gairebé 10 gigabytes que es pot descarregar de forma gratuïta. I acabem avui amb una notícia trista, sobretot pels més nostàlgics de la informàtica, i és que el creador del mític Commodore 64, en Jack Tramiel, va morir la setmana passada als 84 anys. Tramiel va ser el pare d'un dels ordinadors més populars de la dècada dels 80.
Tecnosfera. Des de Suècia, sense lag.
Avui amb en Dani Aragai, el nostre productor i corresponsal a Suècia, estrenem també aquest indicatiu tan especial. Des de Suècia sense lag. És una forma especial avui de dir-li hola. Hola, Dani, què tal?
Hola, molt bé.
Bona tarda i benvingut. Què t'ha semblat aquest indicatiu? Bé, no?
Molt bé, molt xulo.
Per fi, que pugui il·lustrar una mica més aquesta secció. Amb la que acostumem a obrir després de les notícies d'actualitat, les notícies tecnològiques, I el Dani sempre ens proposa parlar amb una mica més de calma d'alguna notícia que en aquest cas t'hagi cridat l'atenció. Avui vols parlar de xarxes socials i de Suècia.
Sí. I és que fa poc vam fer un estudi aquí a Suècia sobre l'ús de les xarxes socials. Hi ha algunes dades una miqueta curioses que m'agradaria comentar.
Sí.
I és que, per exemple, un 40% dels habitants suecs utilitzen activament Facebook.
40%, déu-n'hi-do. Sí?
És a dir, 4 milions de persones.
Carai.
Aproximadament.
I recordem que Suècia és un país que té quants milions
d'habitants? 9 milions d'habitants.
9 milions.
Més del 40%.
Sí.
Quasi la meitat de la població, no arriba a la meitat, però podríem dir que quasi gairebé la meitat de la població de Suècia utilitza Facebook. Però contrasta amb l'ús de Twitter.
Sí.
Perquè l'ús de Twitter, 3 de 4 persones desconeix Twitter. És a dir, del 75% de les persones aquí a Suècia desconeix la xarxa social Twitter.
3 de cada 4 és molt, eh? Tot i que,
ja sé que t'agrada aquesta frase, tot i que el 80% d'aquests usuaris, dels usuaris que utilitzen Twitter, és a dir, el 25% aquest dels habitants suecs, creuen que tot el que es publica a Twitter té un impacte rellevant. És una dada curiosa.
Sí,
pocs usuaris a Suècia utilitzen Twitter, però els que l'utilitzen troben que és una eina que pot tenir un impacte en tot el que es publica a Twitter, que pot ser rellevant.
Per tant, diríem que potser Twitter ho veuen com una xarxa social més seriosa, més professional, en la que...
Pot ser que ho vegin una miqueta més professional. També he de dir que... ja vam comentar una notícia ja fa algunes setmanes, inclús mesos, de que l'oficina de turisme de Suècia havia posat en marxa un compte de Twitter oficial.
Sí, ho recordo.
Que portaven unes 4 o 5 persones.
Sí.
No, sembla que eren 7. 7 persones que publicaven periòdicament el que anaven fent a les seves vides al compte aquest oficial de Twitter de Suècia.
De Suècia, sí.
També el ministre d'Assumptes Exteriors també té un compte a Twitter, que a més jo el segueixo, i va publicant notícies relacionades amb el seu Ministeri d'Assumptes Exteriors. És a dir, si té alguna reunió, amb el Zapatero no, però amb el Rajoy, ho publica. És a dir, publica les reunions que té, si han arribat a algun acord en temes de la Unió Europea o, per exemple, jo sé que també va estar publicant coses quan va haver les revoltes a Egipte.
Sí.
És a dir, és un senyor bastant actiu, escriu bastant. També se l'ha criticat bastant perquè vagi publicant coses per aquí, per Twitter. Però ell, no té cap problema i les va publicant.
El que està claríssim és que potser als suecs els hi fa com més respecte la xarxa social Twitter, perquè si dius que el ministre d'Assumptes Exteriors també publica moltes coses, dades, informació, potser ho veuen, com dèiem abans, com més seriós o més de caràcter no tan lúdic, sinó més de... Que en el fons Twitter ja ho té, això, un caràcter més informatiu, més divulgatiu, no?
Sí, no és tant com
Facebook.
És més entreteniment, podríem dir.
Sí, és cert.
Twitter és més comunicació que pas Facebook.
Clar, per mi Twitter, per exemple, és ideal. Jo reconec que vaig començar per Facebook, després una miqueta com... animada per tu i d'altres membres d'aquest programa, vaig entrar a Twitter i un cop vaig entrar a Twitter jo reconec que m'assabento de moltes més coses, puc llegir molta documentació que potser no arribaria i vull dir que, clar, mitjans de comunicació forts, a mi Twitter m'agrada molt, sí.
També també he de dir, a més, surt a l'estudi, però no només surt l'estudi, sinó que jo puc donar que és real, sí, puc donar aquesta notícia que és real, que els diaris fan ressò de tot el que passa a les xarxes socials, a internet, a Twitter, a Facebook, és a dir, el tema doncs, de publicar notícies relacionades a internet, o que surtin publicades a Twitter, a internet, sí, doncs surten els mitjans tradicionals. Jo també suposo doncs, que, aviam, per exemple, agafes el diari Metro, que agafes el Metro, que és un diari gratuït, que abans estava a Espanya.
Sí, sí.
Doncs tenen una secció bastant important de notícies relacionades amb Facebook, amb Twitter, i no només això, sinó les notícies normals i corrents, sempre hi ha alguna que està relacionada amb internet, sempre.
Això també diu, no? El caràcter important del que passa a la xarxa i a les xarxes socials, a posteriori, doncs és important, sí. Doncs són unes dades ben curioses sobre l'ús de les xarxes socials, en aquest cas a Suècia, on es troba ubicat el Dani Aragai. Vols afegir alguna coseta més?
Sí, vull afegir una coseta més. Sí? I és que vaig estar a Tallinn fa poc.
Sí.
I hi ha una cosa que em va sorprendre moltíssim, i és que hi ha wifis per tot arreu, wifis gratuïtes per tot arreu.
Sí.
Una passada. Una passada de país.
Una passada de país.
Sí, una passada de país. Mira, Suècia, per exemple, aquí és més difícil trobar wifis que siguin accessibles.
Sí.
Igual, com per exemple, vaig anar a Berlín, també el mateix, no és tan fàcil. En canvi, a Tallinn, qualsevol lloc que vagis, qualsevol, bueno, quasi
gairebé, no?
Gairebé, gairebé tots, doncs et pots trobar amb wifis obertes que et pots connectar de forma gratuïta.
Gratuïta.
Molt bé. És a dir, per Tallinn, chapeau.
Aquí, però, no sé si el Dani és dels que apaga el wifi a l'hora d'anar-se'n a dormir?
No.
És una cosa recomanable, En vam parlar fa pocs dies aquí a la Tecnosfera amb el Pere León, un arquitecte i geobiòleg, que ens parlava de que, evidentment, l'ús del wifi a casa, o sigui, per descansar molt millor, és molt més recomanable que quedi tot apagat. O sigui, tornant a aquest als costums, jo diria, que teníem abans, de que saps que tot ho apagàvem, sobretot els nostres pares o anteriors,
no? A nivell energètic...
A nivell de les radiacions, sí. És un...
El tema de radiacions jo sóc una miqueta més... No hi crec gaire.
No? Doncs hi ha cada vegada dades que constaten més tot aquest...
No sé. A veure si... No hi crec gaire.
En tot cas, com el Pere León, aquest convidat que va venir a la Tecnosfera, el tornarem a convidar. A veure si podem fer coincidir que estiguis tu també, perquè sempre està bé, doncs poder parlar amb gent que, que teniu altres opinions contrastades.
Conec varis físics.
Sí.
Doncs clar, m'han parlat d'aquests temes i, jo tinc la meva pròpia opinió.
Doncs està bé, a veure, un dia en parlarem. I els oients, si volen dir la seva, també que ens ho diguin al Facebook de Tecnosfera o al Twitter, que també estaria molt i molt bé.
Ah, doncs sí.
I tant. Dani, com sempre, gràcies. I
gràcies,
parlem d'aquí uns dies a la Tecnosfera.
Molt bé.
Cuida't molt.
Doncs, igualment, moltes gràcies.
Fins aviat. Adéu, Dani.
Adéu.
Tecnosfera. L'aparador.
Aquí a la Tecnosfera sabeu que hi ha una persona encarregada de portar-nos uns gadgets certament curiosos. I a més, que clar, ella els porta, va molt carregada. Tot i que avui m'ha dit, Marta, avui amunt no puc venir carregada. Raquel Díaz, bona tarda, benvinguda.
Hola Marta, bona tarda.
Mil gràcies per estar aquí una vegada més a la Tecnosfera. Escolta, aquest ja m'ho has presentat directament, ja m'imagino que no. Estem parlant de... Un refrigerador, no
és
això?
Un refrigerador intel·ligent.
Si haguessis de venir amb això, Déu-n'hi-do,
Ja sabeu que vaig molt al gimnàs i ho he provat, però és impossible, no
tant
he pogut carregar amb ell.
No, no
et deixaríem, És un frigorífic doble, d'aquests que porten un dispensador de gel a la porta i tot això.
Bé, i quina particularitat té? Perquè l'has portat com a gadget curiós, però...
Doncs que és un refrigerador intel·ligent que es pot connectar a la nostra xarxa wifi, però és que el més curiós de tot és que fa moltíssimes tasques. Per exemple, podem escanejar els productes amb el nostre telèfon, perquè el frigorífic sàpiga quins productes tenim a dintre. Aleshores, ell mateix ens diu, doncs et falten cogombres, o tu li pots dir frigorífic, amb la veu, eh?
Sí.
Fica els cogombres al segon calaix, fica la llet a l'estanteria número 2, i ell va detectant aquests productes, i quan veu que aquests productes no hi són, doncs et diu, et fa la llista de la compra, per exemple.
Uh-huh.
Això en un futur, si les botigues estiguessin connectades, doncs ens serviria directament per fer la compra en el súper,
online,
sí. I que ens ho portessin.
Seria ideal, eh?
Què més podem fer amb aquest refrigerador? Molt intel·ligent, per les mares. Ja sabeu que els gadgets sempre socials i útils per
útils
les famílies.
I pràctics, sí.
I també pels pares.
I tant, eh? Sí.
Frigorífic, què podem cuinar amb el que tenim a la nevera? I et diu, doncs, tenim tomàquets, tenim cogombres, tenim formatge, doncs pots fer una amanida, per
t'ho
exemple.
Diu. Ah, et fa com una mena de menú o propostes
sí,
de menú.
Sí, propostes de receptes de cuina amb el que veu que tens a dintre de la nevera. Aleshores, més cosetes té també, es pot connectar amb altres electrodomèstics, pots encendre la rentadora des del frigorífic o, per exemple, al forn, però bueno, això ja potser no té tanta utilitat. Uh-huh. És la curiositat d'aquest nou
són els,
frigorífic.
Els anomenats seria també Smart Refrigerators o què? Com seria això? No?
Sí,
una
de
miqueta,
fet és una tecnologia DLG que va presentar fa poc, per és un nou llenguatge pels seus electrodomèstics que es diu SmartThing i
sí,
que fa
veus?
Que tots els seus electrodomèstics es connectin a la xarxa Wi-Fi i també que es connectin entre ells.
Uh-huh. No, és ideal, està molt bé. Era evident que avui un refrigerador com aquest no ens el podia portar la Raquel, però està molt bé perquè ens has apropat una altra forma, no? El que seria... L'electrodomèstic intel·ligent seria el primer, però ara tens més.
Seguim.
Aquest sí que els puc veure per aquí.
Aquest és un producte que en parlo habitualment, ja ho sabeu, a la gent que ens escolta. És un endoll que es connecta també a la xarxa Wi-Fi.
Ah.
Avui estem en productes que es connecten a la xarxa Wi-Fi.
Sí.
Què ens permet aquest endoll? Doncs que mitjançant el nostre telèfon mòbil podem controlar l'endoll a distància. Per exemple... cas hipotètic, estem en el jardí fent una barbacoa i tenim aquest endoll connectat a dalt amb la rentadora. I diem, bueno, doncs ara vull parar la rentadora. La podem parar a través del nostre telèfon mòbil.
Carai.
O, per exemple, llums que estan lluny. Suposem que tenim un endoll de les llums del jardí al jardí, però des de casa, per no haver de sortir a parar la llum, doncs podem fer servir aquest endoll que el connectem i amb el telèfon mòbil, des de dintre de casa, podem parar les llums. Aquest seria el segon gadget, que sortirà cap a l'estiu. És de la casa Belkin i també em va fer molta gràcia.
Sí, el podem recordar, a veure si abans de l'estiu, molt bé. I un
i
altre
últim,
has portat aquí, que aquest també m'agrada.
Aquest és molt curiós i és a dir als oients que posarem un vídeo perquè ho entenguin perfectament
molt
en
bé.
El nostre Facebook.
Això.
Un vídeo molt interessant perquè costa una miqueta d'explicar. És el que se'n diuen els Smart Tags. Són com unes enganxines que dintre porten un circuit elèctric i és per aquesta nova tecnologia dels telèfons, NFC, que se'n diu.
Sí. Uh-huh.
Què permet això? Permet que tu, amb una aplicació de mòbil, programis aquesta enganxina i fa que el teu telèfon faci accions automàtiques quan l'apropes a aquesta enganxina. Perquè els oients entenguin, per exemple, si jo me'n vaig a dormir i deixo el telèfon a la tauleta de nit i tinc una enganxina d'aquestes programades, puc fer automàticament que s'encengui l'alarma en hora determinada, que automàticament es baixi el volum i que encengui una cançó que tinc programada per dormir.
Carai.
O quan arribo a l'oficina, puc fer apropar-lo a una enganxina i, per exemple, que es connecti a la xarxa de l'oficina, que se'n baixi el volum i que se'n posi en mode reunió.
I això, així?
Així, ho programem amb una aplicació senzilla. De fet, jo les he comprat, perquè em va fer molta gràcia, i les faig servir. Per exemple, entres al teu cotxe i fas que el telèfon l'apropes a l'enganxina, es connecta al Bluetooth per mans lliures i automàticament t'engega el GPS, per exemple.
Cada vegada farem menys coses. És una mica també com delicat, això, a veure, entre tanta comoditat amb les noves tecnologies, amb els enginys, no?
Bueno, d'això es tracta de fer-ho útil, no?
Sí, però ara estava pensant i estava una miqueta reflexionant amb aquestes cites, no?, que, amb les que obrim la tecnosfera. Moltes d'elles fan referència a que cada vegada més ens tornem com més...
Dependents, potser.
Més dependents i més perezosos, no?, que es diu en castellà.
Sí.
Més... Sí.
Mandrosos.
Més mandrosos, molt bé. Ara no em sortia la paraula en català, abans de... Doncs sí, sí. Està bé,
doncs aquí,
curiós.
Fins aquí els gadgets d'avui.
Algun més? No.
No,
ja està.
Avui en tenim.
Molt bé. Amb tres ens quedem, molt bé. I en tot cas, que tu feies una crida perquè la gent al Facebook de Tecnosfera digui la seva.
Clar,
no?
Home, ens interessa que opinin,
més coses.
Si els oferien servir, si els hi agraden els productes...
Les
si
fotos que poses tu,
home,
que
sempre
posem seva...
fotos, perquè costa una mica d'imaginar, si no,
sí,
els productes.
Sí. I en aquest cas posarem també un vídeo...
Un vídeo explicatiu, perquè la gent vegi la utilitat d'això, que potser doncs, sembla no poquet útil, però et vas acostumant a fer el mandrós i després...
Després no hi ha qui et pari, no? Sí. I no et torni enrere. Molt bé, Raquel, doncs merci com sempre i ens veiem o ens tornem a veure d'aquí uns dies.
Gràcies a vosaltres.
Fins aviat.
Adéu.
Dissabtes a les 4 de la tarda, Tecnoesfera, a la cadena SER.
Ens apropem al bon temps i és el moment de pensar en posar-nos el banyador o simplement en anar més lleugers de roba. Traurem roba d'hivern de l'armari i deixarem ben a la vista i a mà el que ens posarem en els propers mesos. No penseu ara que entrarem a valorar què és el que es portarà de moda aquesta primavera-estiu 2012. No oblideu que aquest és un programa de tecnologia, la tecnologia social i útil. I el que volem valorar avui és si hem de recórrer a la tecnologia per fer que el nostre cos llueixi com mai. En d'altres temporades de la Tecnosfera vam parlar de l'oferta tecnològica que existia per tot aquest tema, des de gimnasos fins a tractaments d'última generació que ens permeten reduir o bé endurir aquelles zones que ho necessiten. I és que no oblidem, les noves tecnologies posen al nostre abast un munt de tractaments que ens ajuden a aconseguir verdaders objectius d'aprimament, de tonificació i de remodelació. Per exemple, la cavitació. La cavitació ve a ser un procés que consisteix en provocar la ruptura de les cèl·lules de greix aprofitant la pressió creada pels ultrasons, transformant-les en un líquid fàcil d'eliminar per l'organisme. És, o ve a ser, com una liposucció però sense passar pel quiròfan. Després tenim el tractament de la radiofreqüència, que és un mètode amb el que s'aconsegueix un efecte remodelador o bé de lifting i que consisteix en emetre una corrent de baixa intensitat. Aquesta corrent genera un calor local que actua sobre els teixits, estimulant la circulació sanguínea i augmentant el metabolisme local i la formació del col·làgen. Hi ha molts més tractaments, però només hem escollit dos que exemplifiquen una miqueta l'objectiu de la nostra tertúlia d'avui. I és que el que volem fer és anar una miqueta més enllà de simplement apropar-nos a un aparador tecnològic. Volem veure quins nous tractaments han sortit al mercat i què es pot aconseguir amb ells. A més, avui volem explorar quins efectes nocius poden tenir aquests processos tan avantguardistes. Volem saber com poden influir en la salut a mig, llarg plaç i si és aconsellable utilitzar-los de forma habitual. Tenim, ja veieu, moltes, moltes preguntes en l'aire, però tot plegat ens ho respondran molt millor les persones que en saben i un munt de l'àmbit de la medicina estètica i de l'àmbit del benestar físic. Per una part, presento la persona que tinc més a propet meu, és la doctora Marisa Manzano. Marisa, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda, Marta.
Mil gràcies per estar aquí a la Tecnosfera. La doctora Marisa Manzano és responsable de Medicina Estètica i de Medicina Anti-Aging de la Clínica Tres Torres a Barcelona. Jo penso, Marisa, que podríem començar ja per preguntar-te això de medicina estètica, potser ens queda més clar en general, però medicina anti-aging seria un terme com més innovador, no? A què ens referiríem?
Doncs mira, és anar una miqueta més enllà, és anar a buscar quins són els processos que ens fan envellir. Uh-huh. I això entra tot el tema des de l'alimentació fins a l'exercici, fins a totes les cures que puguem fer per millorar el nostre cos.
Uh-huh. Les noves tecnologies, doctora o Marisa, són realment un paper clau i protagonista en la teva tasca professional?
Són imprescindibles. Ara la nostra feina jo crec que seria impossible de realitzar de forma professional com la fem ara i amb tota la cura que volem i donant uns resultats que els malalts o que els pacients ens demanen sense aquestes noves tecnologies, és evident.
El que parlàvem tot just ja ens donarà més temps després, però abans d'entrar al directe és que evidentment això ha canviat un munt en la darrera dècada. Tu ho has vist, a més ets una doctora jove, no, diguéssim,
sí, sí.
Però que has vist que ha estat una evolució i que encara està mossent allò, que es diu, molt important.
Mira, jo recordo que vaig començar la residència l'any 95 i l'any 96 va sortir per primer cop el IPL per destrucció de pèl i bueno, cap de nosaltres o de la meva generació hem estudiat a la carrera cap d'aquests temes. Uh-huh. Amb la qual cosa, per tots nosaltres ha sigut una apuesta al dia,
Total, cada dia. Complerta.
Complerta. Uh-huh. I com això, pues, moltíssimes altres tecnologies que jo crec que ens donarà temps de
parlar.
Potser de repassar-les totes, no? Però
si no, ja ens passa això, ens dona temps.
Parlar de cadascuna d'elles, sí.
Molt bé. Doncs, doctora, mil gràcies per estar aquí, però també presento a l'altre doctor que ens acompanya avui. És el doctor Jaume Tufet. Doctor Jaume, bona tarda, benvingut.
Hola, benvingut. Bona tarda.
Benvinguts tots,
tots
eh?
Sí, ja està.
Em permetreu que us tutegi, això sí, a tots
si
tres?
Si no us tuteges, marxem.
Marxeu, no? A la tecnosfera? Molt bé. Doctor Tufet és metge de medicina estètica a la Clínica Tufet, a Barcelona. A mi m'agrada molt destacar el que poses a la web de la clínica, per si els oients volen buscar-la. D'alguna forma indiques, vam obrir aquesta clínica amb la vocació de compartir la medicina amb l'estètica. Això ens donaria també el punt de partida per saber per què t'hi dediques, no?, a aquest àmbit.
Sí, mira, hi ha una evolució de la medicina. La medicina abans era per... Abans i ara. És per curar, no?, per curar malalties. El següent pas va ser per previndre les malalties. I ara el que ha dit una mica la doctora és per manteniment de la salut. Nosaltres el que estem fent és mantindre més temps la salut. O sigui, ja no previndre la malaltia, sinó que estiguem més temps sans. I això és la medicina, això és la idea aquesta de mantindre la vocació de medicina i estètica.
I estètica.
Estètica només és el benestar exterior. És que tot estigui bé i que sigui maco.
A més, a la web també de la Clínica Tufet, incorporeu la definició que fa l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, del que seria la salut. Diu, la salut és un estat de complet benestar físic, mental i social i no només l'absència d'afeccions i malalties. Això sembla com molt bàsic, molt lògic, però és veritat que no ho tenim molt en compte. Però molts de nosaltres pensem que salut és no tenir malaltia. No, és més, no? És el que has dit tu ara, també.
La evolució del temps que estem ara és justament això. És que ja no estan ni malalts. Vull dir, ara mateix, una incorporació immediata que hi ha és l'estudi genètic.
Sí.
L'estudi genètic és per veure quina possibilitat de tindre la malaltia tens. I modificant l'alimentació, moltes vegades, podem corregir, que això la doctora ens explicarà, podrem corregir molt o previndre ja el que apareixi la malaltia.
Sí, sí.
És increïble.
Hi hauran temes dels que parlarem, a veure què ens doni temps de tot plegat. I també avui hem volgut convidar a una persona que treballa en l'àmbit del benestar físic, ho he dit d'aquesta forma en general, és el Juan Diego Martínez. Juan Diego, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Marta.
Ell és director del centre esportiu Duet Esports Cotxeres de Borbó.
Correcte.
M'imagino que les noves tecnologies en la teva tasca diària com a entrenador, director d'aquest centre esportiu, també juguen un paper clau.
Ens ajuden molt.
Ajuden.
Ens ajuden molt i cada vegada ens serveixen com a un major recolzament perquè totes les persones que venen als nostres centres, tan bon punt sigui per un element de rehabilitació, per un element de millora a nivell estètic, perquè volen guanyar pes, perquè volen tonificar, doncs bueno, hi ha elements que cada vegada estem incorporant que ens permeten optimitzar el moment d'assolir aquests objectius.
Són compatibles l'àmbit del benestar físic pròpiament i l'àmbit de la medicina estètica?
Bueno,
doctors, sí, bueno, o Juan Diego, tu mateix.
Un apunt per
sí, tant,
és, simplement és que el lema de la nostra empresa és respira salut, no? O sigui, vull dir, o sigui, que
sí,
jo crec que és bastant il·lustratiu de la voluntat que tenim.
Això us donarà un bon peu, no? Perquè respira I salut, tant. Direu, clar.
I tant, bueno, és el que parlàvem una miqueta abans de començar aquesta tarda la xerrada amb tu, i és que hi ha els oients, i és que és importantíssim tenir en compte que salut és el que es veu per fora, el que dèiem, però també el que hi ha per dintre.
I tant.
Si per dintre no estem sans, tant la nostra ment com les nostres funcions vitals, el que nosaltres transmetem a fora no és salut, per molts tractaments de peelings i per molts tractaments de làser i per molts tractaments que ens puguem fer per fora, perquè en realitat seria un maquillatge.
Sí.
La realitat no és, no seria aquesta. Jo crec que una mica la fita dels últims anys és buscar una realitat molt més palpable de lo que és el nostre cos per dintre, i que això es pugui transmetre a la nostra pell, no? Als nostres músculs, a tot, però realment hi ha hagut un canvi de mentalitat, jo crec, inclús dels clients, pacients que ens venen, no? Abans el que volia ser doncs, és la senyora que s'estirava la cara perquè volia semblar més jove, i ara et venen perquè volen semblar més jove i efectivament volen saber quina dieta han de fer, si poden fer algun estudi genètic per veure si poden fer algun tractament preventiu o algun tractament per millorar els seus gens, que això és possible actualment, hi ha molt per investigar, però és possible. És a dir, estem tots, tant a nivell mèdic com a nivell de l'usuari, canviant aquest concepte.
O sigui, volen com cuidar-se més de forma global, no? Els pacients que en aquest cas van cap a aquests àmbits, no? De la medicina estètica. El que, llavors, la pregunta que jo feia de són compatibles seria, més que compatibles, Marta, són imprescindibles, no? Perquè tu explicaves de dintre,
són complementaris,
fora dintre,
no? Completa i absolutament.
Si parlem dels tractaments tecnològics, que jo ja heu vist que he presentat un parell. Em penso que ho he fet de forma correcta, si no ho corregiu, perquè hem parlat de, per nosaltres és molt complicat parlar de cavitació o radiofreqüència. Però d'aquests tractaments tecnològics relacionats amb la medicina estètica, en quin grau podem confiar? Del tot, no són nocius per la nostra salut, doctor Tufet?
Mira, l'important d'ara és que l'evolució fa que els tractaments no siguin nocius, segur. Cada vegada cada tractament és menys nociu.
O sigui, no perjudiquen,
no
la perjudiquen. Nostra salut.
O sigui, riscos, quin risc té la cavitació? Cap. Quin risc té la radiofreqüència? Cap. Quin benefici ens fa? Això és una altra paraula. Saps? Vull dir, no perjudica per res, però el que pot fer també és molt limitat, per exemple, la cavitació.
Sí. Saps?
La radiofreqüència, segons el tipus de radiofreqüència, pot anar molt bé. Però, i segons com està indicada tot això. Però riscos, la majoria de tractaments que... Sobretot ara s'ha evolucionat en què no hi ha riscos, en què tot és molt més segur. O sigui, l'evolució d'ara és la seguretat.
I en aquest ús de, o en aquesta aplicació de la seguretat, la tecnologia també ha tingut molt a veure, m'imagino. O sigui, facilita que tot això arribi de forma molt més bona, potent, no?
Home, còmoda. Jo crec que els usuaris han de pensar que quan una tecnologia d'aquestes arriba per l'ús directe a consulta o al medi on estigui, ha tingut que passar uns controls brutals. Vull dir, porten unes certificacions que ja et donen el tipus de mesures que has de prendre. Per exemple, amb els làsers has de posar-te unes ulleres, la persona que se l'està fent i el metge. Vull dir, que ja et donen una sèrie de normes que són... Bueno, sine qua non, vull dir, si no ho fas així, està mal fet.
El metge i el que ho rep també, o no?
Sí, sí, sí.
Jo m'ho imaginava, ara dic, igual l'altre no fa falta.
La seguretat és pel que el rep.
Exacte.
Evidentment.
Per tot.
Jo, si parlem d'innovació tecnològica, que això també ho hem dit així de forma ràpida abans d'entrar al nostre directe, hi ha hagut molta innovació tecnològica en aquest àmbit de medicina i cirurgia estètica.
Mira, jo puc dir una anècdota. Jo, per exemple, ja porto 25 anys fent de metge.
Sí?
Jo ara, sense l'iPad, no sé fer metge. Vull dir, que no és normal.
Això ens pot quedar com una cita per nosaltres, la tecnosfera.
Jo et dic una cosa. Jo abans, l'iPad era dels meus fills.
Les tabletes aquestes, estem parlant, de cara als oients que no...
Sí, sí. I ara, si no el tinc sobre la taula, li dic a l'enfermera, ¿dónde está?
Sí, és com mi otro brazo, no?
És que ara és el món de la imatge. Si no tenim imatge, no fem res. I llavors es documenta molt més, l'expliques molt millor, tenim uns mitjans de comunicació molt més fàcils. Llavors, les paraules a vegades s'entenen o no, però la imatge la veu tothom.
Clar, i a més, ho vols dir perquè ara, avui dia, entre xarxes socials, tota la informació que també tenim a la xarxa internet, és veritat que sempre surt, no?
Sí, però és que a més tu pots explicar exactament el que vols explicar. Ah, i pots fer un esquema de la radiofreqüència, com passen els corrents i entren la pell.
Sí.
O sigui, tot això li pots fer. Sí. Abans tenies que fer un dibuixet, dibuixaves bé, si no dibuixaves bé feies un garabato. Saps? Vull dir,
ha canviat tot moltíssim. Ara voleu dir que li expliques al pacient,
expliques,
no?
Tot.
I li pots mostrar.
És una eina imprescindible.
Mira, ara això que deies, Jaume, jo ara estic pensant, jo recordo fa 10 anys que tothom anàvem amb un busca. Jo anava amb un busca que feia pip-pip, em sortia un número, jo sabia que havia de trucar, i ara el que deies tu, el de l'iPad, tampoc podem viure sense...
El mòbil.
El mòbil.
Aquests smartphones,
tots els meus pacients tenen el meu telèfon, saben que em poden localitzar en qualsevol moment. Això també ens ha ajudat molt, jo crec, perquè... Clar, abans operaves algú i potser era un divendres, el cap de setmana no sabia on...
Bueno,
et trobaves una mica desprotegit i ara...
Clar, això del busca ens remetríem als 90, tampoc no tan lluny,
No, no tan lluny. Nosaltres utilitzàvem... Bueno, jo utilitzàvem el busca.
Jo també.
Sí. Aquí ens aniria molt bé també per parlar d'un altre factor en el que la tecnologia ha jugat un paper clau, que és el de la immediatesa. Abans el Juan Diego, també abans d'entrar al directe, hem estat una bona estona, els oients diran, déu-n'hi-do, fan dues tertúlies,
Dues.
Doncs sí que ens deies, clar, això de la immediatesa sí que és un punt, diguéssim, de... evidentment de diferència, no? Entre el que es pot trobar en un gimnàs, per exemple, o amb el que es pot trobar en una clínica de medicina estètica.
I ara per exemple, segurament recorreré a un típic tòpic,
no? Sí.
No? Que és aquest de que arriben determinats moments, sobretot passat el Nadal o quan acaba la Setmana Santa, que arriba el temps.
Sí, ara, no?
Exacte, ara és
un
moment àlgid, ara estem sí. a la cresta de l'onada, no? En què la gent, doncs això, no? Es mira al mirall i veuen una imatge que potser no és la que ells voldrien, no? Aleshores, necessiten un canvi, volen millorar, volen fer un canvi, i diuen, escolta, en el nostre cas, vull venir a un centre esportiu, vull fer esport perquè, el que comentava abans, tonificar, perdre pes, sí. mil objectius, cadascú pot tenir la seva motivació. Clar, nosaltres ara, per dir-ho d'alguna manera, per arribar a l'estiu anem justos, anem molt
sí.
justets.
Això m'ha sorprès, justets. Jo com no entenc massa de plàtic, clar, o sigui, és just, no?
És important, mesos. Sobretot, conscienciar la gent de quan venen a un centre esportiu, s'ha de fer un treball, parlem, per exemple, a mig termini, o sigui, d'acord? O sigui, ara és molt complicat ara tenir un cos 10 d'aquí al juny, és impossible, no et diré complicat, és impossible, d'acord? Aleshores, jo crec que nosaltres treballem més amb aquesta línia de conscienciació de que la gent doncs, ha de continuar observant van valors com la constància, l'esforç, sí. el treball, i aquí, clar, es dilueix una mica...
Més tenaç, més del dia a dia,
correcte.
I aquí si una persona vol aquest punt d'immediatesa sí que hauria de recórrer a una clínica en el que se li oferís allò que busca, no? De forma més global,
però
com deia la doctora.
Jo també voldria dir que aquesta immediatesa, a pesar de la medicina estètica, tampoc seria possible.
Tampoc.
Sí, tampoc. No, jo, miracles no en fem, afortunadament.
Però en quin sentit? Perquè, clar, tot té el seu temps, vols dir, no?
Perquè el cos no té una capacitat de reacció immediata en aquest sentit. Si no ho tenen els músculs, tampoc ho té la pell, ni tampoc ho té el greix, ni... No es poden fer coses immediates que no siguin... entre cometes, deixeu-me dir-ho, agressives, com pot ser, per exemple, una liposucció, que sí que pots eliminar, però ni tan sols això, perquè tot el procés d'inflamació, tot el procés de morar, tot aquest procés...
Això no t'ho treu ningú, vols dir?
Això no t'ho treu ningú, vull dir, necessites un mes i mig mínim perquè et desinflis un 50, un 70%, però encara queda per desinflar-se, vull dir...
Té el seu procés,
que
també.
Té el seu procés. Això a vegades és difícil de transmetre als...
Clar, doncs...
Perquè et venen demanant una ajuda ja i tu els has de dir, no, ja no,
una miqueta
amb
el seu
però...
temps, també. Si hem de pensar en tractaments com el de la... Tu deies ara la liposucció, si uns ens imaginem aquestes imatges de com un cert punt una mica com agressius, no? De ficar aquesta mena de... No sé com aniria, de tubus...
Sí,
això ha anat evolucionant també tecnològicament? És menys, diguéssim, invasiu o no ha hagut una evolució clara? O hi ha altres mètodes alternatius? També podia ser la pregunta.
Hi ha una evolució, per exemple, està el lipolàser, que d'alguna forma... O sigui, abans el que fèiem és passar la cànula i aspirar el greix. Ara passem el làser primer, que va per dintre del cos,
sí.
i llavors el que fem és liquar una miqueta el greix i després aspirar-lo, que també tens de passar la cànula per aspirar. Però bueno, també millorem una miqueta, millores, o sigui, hi ha menys sangrat, hi ha més retracció de la pell, o sigui, la tecnologia s'ha incorporat a tot.
Clar,
el tamany de la cànula és més petit, és més primeta, la qualitat de la cànula és millor, les formes de les cànules són millor, vull dir que la tecnologia, l'estètica és que és tecnologia, vull dir, sempre estem a la tecnologia.
Sí,
i en l'estètica i tecnologia hem de parlar i destacar la cirurgia làser, no? Per fer, per borrar potser taques de la pell, o seria un dels puntals o no?
Jo, a mi m'agradaria, qui tingui la fórmula per això que deies tu, d'esborrar una cicatriu o una taca, són temes difícils,
perquè... Sí? Més també perquè la doctora Marisa va com
una
miqueta fent baixades, nota
terra,
que no controlo gens aquest tema. Sí, molta tecnologia, però espera, no? A poc a poc.
Sí
que...
Hem de pensar que els teixits tenen memòria. La nostra pell té una... ha tingut o ha rebut una agressió de tots els anys que hem tingut davant del sol, de moltes altres factors, de la dieta que hem fet en els últims anys, i tot això al final és el que dèiem abans, no? El nostre cos ha rebut aquest input i ho va traient a poc a poc. Llavors tu pots fer un tractament de taques, com dèiem abans, no? Fent servir el làser o l'IPL, i tu li tractes la taca d'aquell moment, però a lo millor d'aquí 2 o 3 anys li tornen a sortir unes altres taques.
Clar, que en això vosaltres tampoc no podeu controlar, perquè la genètica seria de cada persona, no sé si seria correcte dir, la genètica és un món, no?
I al cuidar-se, Si clar, no es cuida, tothom està igual.
Això ho esteu destacant molt avui, està molt bé. O sigui, esteu destacant aquesta forma global de cuidar-se, no només, evidentment, amb els, tota la innovació tecnològica i tota la, els estris per aplicar la cirurgia estètica, sinó el global, no? De cuidar-se és molt més. També al principi dèiem que la doctora, en aquest cas, també és especialista en tot el que seria el saber alimentar-se bé, tot tenir una, com una idea més correcta.
És que és molt important, perquè som, en certa manera, el que mengem. En realitat, el nostre cos són ladrillitos, jo els explico als meus pacients que necessiten ser de bona qualitat i el ciment ha de ser de bona qualitat i els interiors han de ser de bona qualitat.
Tu els dius ladrillos, la imatge.
Bueno, com construir una casa, sí, no? Tu sí, quan sí. construeixes una casa necessites molts elements. No? Necessites fer uns bons ciments i anar pujant i fer-lo de dintre i que la pintura exterior sigui de bona qualitat perquè quan plou no...
Pues això, és una bona imatge, també. Sí.
És el mateix. I llavors, si tu no utilitzes bons materials, vol dir bona alimentació amb bones vitamines, bones proteïnes, pues tot això al final reverteix en que la casa que tu estàs construint no és de bona qualitat.
Sí, sí, sí. Juan Diego, si tornem ara al centre esportiu, totes aquestes dades que un ha de tenir en compte, com el saber què pot menjar o què li anirà millor i tot, queda registrat d'alguna forma i es pot aplicar en una d'aquestes màquines que avui dia teniu als centres esportius? Són màquines a més a més.
Abans de res vull fer-te un comentari. Sí? O sigui, m'està agradant molt tant la planxa, i vull agrair molt el plantejament que tant el doctor com la doctora estan fent sobre el com aquesta globalitat que tu havies comentat i de llarg termini i tal, perquè això va molt en línia amb el que nosaltres oferim. No m'agrada fer servir la paraula vendre, sinó oferir, no? I va molt en línia amb el que nosaltres tenim. Aleshores, en quant a les noves tecnologies, podria posar molts exemples. Des d'una màquina que registra amb un pen de memòria tots els teus entrenaments, et programa quin és el teu segon entrenament,
aquest pen el portes tu, vols dir, amb les teves dades, allà, no? Que tindria a veure també amb...
Simplement USB, ho fiques allà i et diu, hola, bona tarda.
Però això és des de fa quan, aproximadament? Uns anys?
Això, hi ha una evolució, cada vegada
evolució,
això...
Una clara evolució també tecnològica.
Però fa bastants anys això ja ho podries trobar. El que passa que cada vegada això es va perfeccionar. No? O sigui, ara, per exemple, és bastant habitual, o nosaltres, per exemple, incorporem a determinades sessions de treball cardiovascular la monitorització de freqüència cardíaca.
Sí.
Aleshores, tu a la gent li estàs pautant molt... quin tipus d'activitat ha de fer, quina freqüència cardíaca ha de treballar, i això ho veuen a través d'un projector que tenim a la classe, i surt allà el seu nom, amb tant percent de treball efectiu que està fent, o sigui, vull dir, aquesta incorporació de les noves tecnologies és efectiva,
és
no? O inclús posaria un altre exemple, que seria, nosaltres, a través de sistemes de biometria, controlem tot el procés o tot l'itinerari que una persona fa dintre d'un centre, des de l'accés, el tipus de classes que fa, el temps que s'està en una sala dirigida, a la sala de fitness.
O sigui, una persona que fa uns 5 anys o 6 que no va al gimnàs ho notaria, el canvi,
exacte,
de la innovació i de l'aplicació de les noves tecnologies.
Intentem mobilitzar-lo perquè torni, no?
Molt bé,
o sigui,
clar, i perquè es trobi més a gust.
I ens agrada canviar una miqueta aquell xip típic, no? També que es feia servir aquell clitxé de dir, no, escolta, als gimnasos ja els hi va bé aquella persona que paga la mensualitat.
Sí, però, no, mira, això se sentia abans, això, és cert. Això ara no està
fet,
com
nosaltres
més.
No ens agrada. Nosaltres el que volem és que la gent vingui, que la gent faci exercici, que la gent es senti bé, i per això és la nostra millor valor, perquè estem segurs que la gent continua venint i incorporant aquesta rutina a la seva vida diària.
De ben segur. El que estem deixant com molt clar és que les noves tecnologies us estan ajudant a la tasca professional tant dels doctors com d'un director d'un centre esportiu, és evident, com que facilita que tot funcioni millor i que el client, per dir-ho així, o el pacient, ho rebi d'una forma com més clara. Com a darrera qüestió, hi haurien moltes més, alguna tecnologia que puguem dir que és avantguardista, que està com gairebé de moda, que està funcionant molt bé, que està ajudant a la part aquesta, doncs, de medicina i cirurgia estètica i reparadora. Doctors, tindríeu alguna així en ment que em poguéssiu destacar? És o que... parlaríem potser de la làser que està
no,
en ple i continu
evolució? El làser, cada any surt un làser nou.
Sí, exacte. No, si això ens ho deia fa poc un odontòleg, que ens deia que no s'aplica, com es podria aplicar i seria fantàstic.
El làser és com tindre un color. I tu fa falta molts colors per fer un dibuix ben maco. Pues cada làser és un color.
Imagina,
tant ella com nosaltres tenim 10, 12, 15 làsers diferents. Cada cosa per un tractament
per
diferent.
Un tema.
Cada any
necessites
que comprar un làser.
Una plataforma, és el que es diu una plataforma, perquè...
un estuche de colores.
Exacte, o sigui, les incorporacions són anuals.
Total.
Jo vaig als congressos, que vas un cop a l'any, i sempre
aprens...
Sempre hi ha coses noves.
I la formació és contínua i obligatòria per nosaltres, no?
El que passa que també he de dir que a mi m'agradaria que penséssim a vegades que no per ser el més nou és el millor. Sí, que no, moltes també. Vegades no, et volen, els comercials, lògicament et volen vendre el seu producte, no? I clar, moltes vegades has de valorar de dir, jo tinc un sistema que em funciona molt bé... I per què l'he de canviar per una cosa que és nova només perquè és nova i realment ho valores i dius tampoc les avantatges són...
Són tan clares.
Són tan clares. És molt important, però jo crec que aquí està la formació mèdica nostra, no?
Vull dir, poder discernir, no?
Clar, nosaltres tenim que tindre el criteri i estudiar per saber quina és la tecnologia que val la pena aplicar i quina no. Aquesta és la missió nostra. En el fons nosaltres ara som indicadors de tecnologia. Ara és de medicaments, ara és de tecnologia.
I els actuals estudiants de medicina i que es vulguin dedicar a la vostra especialitat de medicina estètica, ja els incorporen aquestes... Seria com assignatures en les que, evidentment, les noves tecnologies per aplicar, per treballar, per funcionar, això ja està present a la carrera?
Jo crec que... Si no m'equivoco, crec que, per exemple, la meva especialitat, que és cirurgia plàstica, crec que es dona al clínic com a optativa, però, per exemple, quan jo estudiava, fa 20 anys, doncs, no es donava. Jo la meva especialitat no la vaig estudiar mai a la carrera, jo sabia el que era un làser perquè veia els anuncis, però que no se'ns dona o no se'ns donava una formació reglada.
Està en continu ple canvi, no?
Ens hem format sobre la marxa, contínuament, cada dia.
Això és bàsic, pel vostre àmbit, evidentment.
I nosaltres hem de tindre el criteri de saber què és el que dèiem abans, no? Lo adient per cada... persona que ve a consultar-nos a nosaltres. La nostra missió.
Doncs, escolteu-me, jo avui he après un munt, perquè, a més, és ben cert que moltes vegades un, clar, com que imagina molt o pensa que la darrera tecnologia és la millor, que ara tot també ho tornaves a dir, i dius, espera, que ni tot és el millor per ser l'últim, ni tot és tan ràpid, tampoc, no?, per ser la darrera tecnologia. Però, en fi, que he après un munt amb el doctor Jaume Tufet, amb la doctora Marisa Manzano i amb en Juan Diego Martínez. Ha estat un plaer, ha estat un tastet, és el que ens passa a la tecnosfera, però en tot cas repetirem, que sempre hi haurà més coses per explicar. Mil gràcies i fins aviat.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Què portes? Paco Camarasa, 61 anys, llibreter. Li agrada la lectura.
De tecnologia, què fas servir en el teu dia a dia?
En el dia a dia particular, particular i la llibreria se confunde. Entonces utilizo, fundamentalmente, lo primero que hago al conectar el ordenador es bajar el correo y ver las cuentas de Facebook y el blog de la librería. Digamos que sería Facebook y correo electrónico.
¿Et consideres un tecnoadicte? ¿T'agrada anar a la última?
No, yo diría que no, porque ando con más... ando con menos tiempo del que me gustaría. Por ejemplo, todo el mundo me insiste en que me incorpore a Twitter... Pero Twitter, que creo que es que yo lo defiendo y creo que es muy interesante, no tendría posibilidades de hacerlo bien, de seguirlo. El Facebook, por ejemplo, nos cuesta bastante seguirlo. Tenemos mucha más información que dar y tenemos más respuestas que dar de las incorporaciones y las demandas de los compañeros que lo que podemos, que el tiempo que tenemos disponible. Pero vamos, considero que Facebook, Twitter y las nuevas tecnologías son bàsiques, imprescindibles per a divulgar i per a contactar.
Un avantatge i un inconvenient de la tecnologia.
Un aspecte positiu, fundamentalment, és que gràcies a les noves tecnologies tenim millor informació. Otra qüestió és saber-la valorar. Per exemple, no totes les ràdios són iguals. La possible dependència, el que te quite el temps i que te quedes un poc en la superfície de la ola. És com si te quedes en la capa del soufflé i no llegues al corazón de la... del plato, de la comida. Es como si te quedas en la superficie.
Tecnoesfera. A la cadena SER. Tecnopinión.
Moment de rebre el Martí Manent. Martí, molt bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Estava per aquí esperant ja el moment d'entrar amb la Tecnoopinió. Avui per parlar d'una cosa em diu, Marta, n'hem de parlar però ja.
Sí.
Explica'ns.
Mira, hi ha hagut un canvi legislatiu que avui el podem mig anunciar, llavors haurem de parlar una mica més detingudament perquè ha tocat dos o tres cosetes. Amb aquests real decrets llei que treu el govern cada divendres després del Consell de Ministres i que surten publicats els dissabtes, com la reforma laboral, tal, doncs ha sortit un... que modifica el que és com es poden fer servir les cookies per part de les pàgines web.
Sí.
Però molta gent es preguntarà de què està parlant
el Martí.
De què
estem parlant ara? A veure, cookies, galetes...
Boletes, no, no, són, les cookies són uns petits fitxers d'informació que quan a vegades visitem una pàgina web, la web que nosaltres estem visitant ens deixa caure aquest petit fitxer dintre del nostre ordenador. Vale? Llavors, n'hi ha molts tipus de cookies i es fan servir per moltes coses. Per exemple, si algú de vosaltres fa servir un correu web online, doncs quan ens loguegem, quan entrem dintre l'aplicació, doncs la pàgina web, per saber que som nosaltres, que ens hem registrat, una de les coses que fa servir per mantenir la sessió oberta és aquesta cookie.
Sí.
Vale? O, per exemple, quan a vegades volem saber les estadístiques de visita d'una pàgina web, doncs quan anem saltant d'una pàgina a una altra, doncs això ho registra també amb cookies. O hi ha un altre exemple que igual algú s'hi haurà trobat i li haurà sorprès molt, que és que a vegades, per exemple, igual busquem informació d'un viatge, per exemple, per anar de vacances a Nova York o a un altre lloc, i durant els dies següents veiem publicitat només venem anuncis a internet d'això.
I dius, és com una invasió,
no? I aquesta gent com ho sap, això? Doncs això se sap amb les cookies, vale? Perquè els servidors de l'altra part saben qui som en base a aquesta petit fitxa d'informació. Llavors, anunciem això, senzillament, que hi ha hagut un canvi normatiu i que les pàgines web s'hauran de posar les piles per informar els seus usuaris de l'ús que en fan. I aquí hi ha una gran discussió, que és com s'ha d'informar, perquè les agències estatals els agradaria que quan entréssim a una pàgina web ens sortís un pop-up que digués abans de fer res, que sàpigues que llançarem no sé quantes cookies. I això és completament inviable. Per què? Doncs perquè això va contra la usabilitat de les pàgines web. Aquí el grup de treball europeu sobre temes de privacitat, que es diu el grup de treball de l'article 29, s'està passant. Hi ha gent que només es dedica a regular i a regular, que són funcionaris d'aquests que veuen les coses des d'un despatx tancat i que no saben a vegades com van les coses en el món real.
El món real, no?
I diuen que totes les pàgines web, a la part de dalt, hem de posar un avís de cuidado, que estem fent servir cookies. Ho anunciem. I l'altre canvi que hi ha hagut ha sigut en relació amb els correus electrònics comercials. Que ara ens podrem donar de baixa senzillament enviant un correu de tornada dient, ens volem donar de baixa. Que això abans era una mica complicat, que la gent, escolta, he rebut aquest email publicitari i no sé com fer-ho. Per tant, avui, Marta, només hem donat aquestes dos dades
apunts,
perquè les pròximes setmanes, és que avui anem una mica curt de temps, però les pròximes setmanes podem parlar-ne.
No, i t'hem d'agrair molt que hagis pogut venir avui a la Tecnosfera per parlar de tot plegat, no? Doncs, Martí, la setmana vinent més cosetes, que ja ens has avançat una que pot estar molt bé també per parlar. Encara no la desvetllem.
Molt bé.
Molt bé, gràcies, Martí.
Bona
tarda. Fins aviat.
Vagi bé.
ce@cadenaser.com
I un dia més hem arribat a la part final de la Tecnosfera. La veritat és que ha estat tot un gust i un plaer. Avui, parlant amb metges, amb doctors de medicina estètica, que penso que ens han destacat una vegada més l'importantíssim paper de les noves tecnologies. I, a més, ha estat un gust i un plaer sentir-los, com també el Juan Diego Martínez, que era l'entrenador físic. També ha estat un gust rebre els nostres col·laboradors, que encara estan per aquí, col·laboradors que sense ells no seria el mateix aquesta Tecnosfera. I jo el que vull aprofitar és també per enviar-te a tu, que ens escoltes, una salutació molt carinyosa, sobretot a gent, que oients que ens aneu dient la vostra, com el Jacques de Molay o el José Manuel Pina, que es van adreçar al Facebook i doncs ens vau dir coses maques d'aquest programa. I jo estic molt contenta de que us agradi. Aprofitem per recordar-vos que estem al Facebook com a Tecno-Esfera, estem al Twitter i, en fi, que ens podeu trobar i escoltar sempre que vulgueu a través de radiobarcelona.cat. Aprofito per enviar un petó ben fort de Toni Suárez, el meu company tècnic, el David Medrano, José de la Fuente i Dani Aragay a la part de producció i qui us ha parlat aquí a la realització d'aquest espai, Marta Palencia. Avui hem parlat del fet de cuidar-se. Doncs posarem el punt final amb una dona que jo penso que sap cuidar molt i molt bé, es manté molt i molt bé i és la indiscutible, inconfusible Madonna. Cuideu-vos molt, adeu-siau.